Catalunya Ràdio. Les notícies de les 6.
Bona tarda, us informa Sergi Molero. Salvador Illa defensa el finançament singular per a Catalunya en el marc de la conferència de presidents autonòmics que s'ha fet a Santander. El president de la Generalitat l'ha definit com un model solidari amb el conjunt de territoris de l'Estat.
El model de finançament singular de Catalunya és el model de la solidaritat enfront del model de la insolidaritat d'aquells que practiquen la deslleialtat fiscal.
Illa ha revelat que ha hagut de parar els peus a alguns presidents crítics amb les posicions del govern català, una referència implícita a la presidenta madrilenya, Isabel Díaz Ayuso, del Partit Popular, una Ayuso que de seguida s'ha sentit al·ludida i que ha carregat fort contra un finançament diferenciat per a Catalunya.
Si se tiene dinero para esto, para embajadas o para duplicar competencias, digo yo que tendrán también dinero para financiar servicios. Pero de traerlos de la caja común de todos los españoles me parece profundamente injusto, pero es que también es inconstitucional.
El president espanyol Pedro Sánchez ha posat damunt la taula de la cimera l'anunci que l'Estat condonarà parcialment el deute de les comunitats com a punt de partida per obrir a partir del gener que ve les negociacions per a la reforma del sistema de finançament autonòmic. Més notícies, Marc Teixidor.
El nou primer ministre francès, François Bayrou, ja ha fet el traspàs de poders amb el ja excap de govern Michel Barnier en una breu trobada al Palau de Matignon a París. Bayrou s'ha compromès a treballar per a la reconciliació política i a vigilar el dèficit de prop. Aquests són dos dels reptes que es marca en el seu primer discurs com a nou mandatari.
Dèficit i deute són dues qüestions que suposen un problema no solament financer, sinó moral. Perquè treure aquesta càrrega als nostres infants en un país com el nostre està mal vist. Però el vostre missatge sobre la gravetat de la situació el rebo i el comparteixo.
El nou primer ministre francès admet que té més possibilitats de fracassar que d'assolir un èxit en el seu mandat i per això apela a la unitat política.
El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, assegura que el govern català està treballant amb un pla per gestionar els purins en cas que, a finals d'any, hagin de tancar dues plantes de tractament a Catalunya. La setmana que ve, el Congrés dels Diputats decidirà si atorga una moratòria de 2 anys a aquestes plantes. Lleida, Júlia Albacar.
Bona tarda. Es tracta de dues plantes de gestió de purins situades a les masies de Voltregà, Osona i Alcarràs, al Segrià. Cadascuna tracta 100.000 tones de purins l'any i ara reclamen una pròrroga de 2 anys per poder fer el canvi cap a la producció sostenible de biometà. Esta pròrroga depèn de la votació prevista per a la setmana vinent al Congrés dels Diputats. El conseller Òscar Ordeig ha assegurat avui que el govern català està treballant amb un pla B en cas que la moratòria no acabi tirant endavant.
Des del departament ja estem treballant per tal de poder també donar una sortida, poder fer uns plans de gestió adequats dels purins en el cas de que no es pogués fer aquesta moratòria a partir de l'1 de gener.
Esta setmana una cinquantena de ramaders es van mobilitzar al Carràs per evitar que el govern retiri les ajudes que reben aquestes plantes, sense les quals asseguren seria inviable que puguin seguir funcionant. Júlia Albacar, Catalunya Ràdio Lleida.
Mobilització aquesta tarda dels veïns del Pont Major de Girona per denunciar l'estat lamentable de les illes de contenidors del barri on s'acumulen deixalles de gent d'altres zones. La protesta arriba enmig dels problemes que genera la implantació del nou sistema de recollida diferent segons el barri. Girona, Maria Rovira.
Amb el lema "El Pont Major no és un abocador", desenes de veïns del barri es manifesten per reclamar més freqüència de recollida de residus, neteja regulada de contenidors i el seu entorn, mesures contra el turisme d'escombraries i contra les actituds incíviques. Reclamacions que han recollit en un manifest i, segons el president de l'Associació de Veïns del barri Josep Maria Castanyer, el fet que siguin a la sortida de Girona fa que molta gent d'altres barris aprofiti per deixar-hi tot tipus de deixalles.
No només bosses d'escombraries, sinó que en els contenidors, i no només aquests, sinó els que encara es queden posats en el seu lloc, s'hi aboquen material que és pròpiament de deixalleria, com ara voluminosos, mobles, restes de runes d'obra, i tot això va a terra.
Reclamen actuacions concretes de l'Ajuntament per evitar aquestes imatges lamentables, diuen, de contenidors sobrepassats per tot tipus de deixalla i que es millori la neteja del barri.
<t 'ha> És divendres a la tarda, cop d'ull al trànsit. Mariluz García, bona tarda.
Hola, bona tarda. Destaquem les cues a la ronda de dalt entre Pedralbes i Vallcarca en direcció al Nus de la Trinitat, la ronda litoral de Zona Franca al Port Vell, direcció Trinitat, i de Fòrum a la Barceloneta, direcció Llobregat. També a la C35 de Cardedeu a la Roca del Vallès en direcció sud, i en aquesta zona també la BV-5105 a la Roca per accedir a la zona comercial. El transport públic, dues incidències que es mantenen. Els trens de l'R11 i RGU de Rodalies circulen fora d'horari per un robatori de cable de coure a la infraestructura de DIF aquesta matinada entre Maçanet de la Selva i Caldes de Malavella. D'altra banda, retards de 15 minuts a l'R2 Sud i a totes les línies regionals del Corredor Sud per una altra incidència a la infraestructura entre Gavà i el Prat de Llobregat. Mariluz García, equip viari de Catalunya Ràdio.
I ara els esports amb Marcos García i bones notícies per a Catalunya, oi?
Molt i molt bones. El nedador tarragoní Carles Coll acaba de guanyar fa uns minuts la medalla d'or als 200 metres braça al Mundial de Natació en Piscina Curta, que es fa a Budapest. El tarragoní ha fet una marca de 2:01:55 i Coll alerta perquè encara ha de disputar la final dels 100 estils d'aquí a poc menys d'una hora. El Barça i l'Ajuntament de Barcelona presenten el pla de mobilitat per al retorn al Camp Nou amb la idea que sigui al febrer. Tot i això, el regidor d'Esports de l'Ajuntament, David Escudé, no descarta que la tornada al nou estadi s'acabi fent més tard. La previsió és que el retorn al Camp Nou en primera instància sigui amb 65.000 espectadors i finalment tingui uns 108.000. El comitè d'apel·lació desestima el recurs del Barça per l'expulsió de Hansi Flick al camp del Betis. Es mantenen, doncs, els dos partits de sanció per a Flick. L'Espanyol té les baixes per sanció justament de Jofre i Omar per rebre demà l'Osasuna. En canvi, Calero torna a la llista. El Girona afronta el partit també demà al camp del Mallorca sense Creïts i sancionat. I Sigankov, Ángel Herrera i Miovski, en aquest cas, baixa però per lesió. Avui tenim partit al Palau Blaugrana. És un Barça Armani Milà a 9:15, Eurolliga, i en directe, com sempre, a l'antena digital de Catalunya Ràdio. I en hoquei patins, Porto Barça, la Champions, a 9:15.
Fins aquí les notícies.
Aquest diumenge 15 de desembre, la Marató arrenca el suplement. Des de les 6 del matí respirarem a ple pulmó per sentir històries humanes, metges, experts, testimonis. També sentirem la història del Joan Safont, escriptor que està trencant totes les estadístiques de supervivència. Tot vestit amb la banda sonora de la Marató d'aquest any. Aquest diumenge, la Marató comença al suplement.
Catalunya Ràdio, de 4 a 7. La tarda de Catalunya Ràdio. Amb Vicent de Carot.
Passen 7 minuts de les 6 de la tarda. Malcom Otero i Carlos Braiber, què? Us agrada estar aquí a l'estudi amb mi, no?
No marxem.
Com que no podem fer sobretaules, fem aquesta la real.
Això no t'ho pago, Malcom?
Ja ho sé.
Perdona una mica més de xupito d'aquest que tens aquí.
Va, que obrim el calendari d'Advent.
Ha arribat el calendari d'Advent, que porta un munt de capsetes plenes d'il·lusions. Aquestes festes regala emocions regalant teatre. Entra a regalateatre.cat i faràs feliç a qui més estimes. Regalateatre.cat patrocina el calendari d'Advent.
13 de desembre, obrim la casella del 13 de desembre. Podeu començar a trucar ara ja mateix al 93-201-7474. 93-201-7474 i podreu optar en portar-vos l'interessant premi que tenim avui. 93-201-7474. A veure, fem els honors, a veure què ens da per aquest divendres 13 de desembre.
Regalaco. Quatre entrades per anar a veure al Teatre Romea La Disputa, Voltaire Rousseau, aquest proper 20 de desembre a les 8 del vespre.
Enviem a quatre persones, família o no família, al teatre.
És un paquet de quatre, hem de socialitzar, hem de buscar amics, no sé.
Haureu de socialitzar.
De quatre,
Marcel, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Des d'on truques, Marcel?
Des d'Artesa de Lleida.
Artesa de Lleida, doncs benvingut siguis a la tarda de Catalunya Ràdio. A veure, va, et faig... Què vols, difícil o fàcil?
A triar fàcil.
T'imagines que algú em diu difícil alguna vegada? Ningú m'ha dit difícil mai.
Més xunga que tinguis.
Més xunga que tinguis. Va, parlem de Romeu i Julieta. Romeu i Julieta és una de les obres més famoses de la història, però quina ciutat europea donava lloc a aquest drama romàntic? Bordeus, a França. Verona, a Itàlia, o Praga, a la República Txeca?
És complicada, eh?
Vull veure una pista?
Sí.
No encara. No, perquè són tres... Li faré tres preguntes, ha d'encertar-ne dues.
No farem cap pista.
És que...
ara no recordo la ciutat italiana.
Verona. Correcto, correcto. Que clar, quina jeta, tu, Marcel. L'altre aquí donant-li, ah, no recordo. Vinga, va. La primera ja la tens al sac. Marcel, anem a per la segona. Va, si m'encertes aquesta, t'emportes les entrades. Un pack, recordem, quatre entrades.
Per anar a veure el Teatre Romea, la disputa de Voltaire Rousseau. 20 de desembre, 8 del vespre.
El món de la música. Alguna vegada s'ha inclòs la paraula teatre en les seves lletres? Aquesta cançó surt a la pel·lícula Mujeres al borde de un ataque de nervios. Però la pregunta és, sabries dir-nos quin director la va dirigir? Fàcil, eh? Aquesta és fàcil. Marcel, és fàcil. No donis pistes, tu.
No, aquest no, perquè és tan fàcil.
Javier Trueba. Malament. Pedro Almodóvar.
Quina és la primera opció?
Javier Trueba. No, no es diu Javier. Com es diu el Javier?
El
Fernando.
Exacte, almenys diguem un tio que existeix.
Fernando Trueba. Pedro Almodóvar o José Luis García.
Fernando Trueba.
Sí, Marcel, és Pedro Almodóvar, per favor. Oh. Un a un, va. Sí.
Li he fet allò que farà tanta ràbia quan et faran una pregunta d'aquestes que tu em dius que fàcil i tu no la saps.
Sí, clar, si no ho saps no és fàcil. És fàcil si ho saps. Va, anem a la tercera, d'acord? Si encertes la tercera, t'emportes directament aquest premi per anar al teatre. Va, ara sentiràs una cançó emblemàtica del teatre català. Terra!
El mar és com un desert d'aigua, no té camins ni de senyals. El mar és un desert d'onades, una lluita sord i constant. És el mar, la nostra terra ferma, un divin arrelat en el vent.
La pregunta, Marcel, això que està sonant, reconeixes aquesta cançó?
Sí, és del musical Maricel.
Cony, la pregunta era aquesta, doncs la resposta és correcta.
Home,
era una obra d'Àngel Guimarà. Aquest autor va escriure Maricel, efectivament, l'any 1888. Marcel, d'Artesa de Segre, que te'n vas cap al teatre. Una abraçada molt forta.
Gràcies.
No pengis, que et diran com recollir-les.
Molt bé.
Adéu. Que bon rotllo, no? Nano?
Sí.
Sí, els nostres oients són bons rotlleros, ja us ho dic ara. Escolteu, tanquem ara el calendari d'Advent. Quan passen 12 minutets de les 6 de la tarda, farem una pausa per la publicitat. I a la tornada, el que us deia, eh? Avui fa 10 dies que vam veure i vam sentir això. És l'Àlex Gorina, de seguida ho sentireu, explicant com tres superiors el van violar quan feia la mili. Hi ha hagut un abans i un després d'aquest documental que vam veure al Sense Ficció i avui en parlarem amb la seva directora, la Mireia Prats, i amb el mateix Àlex Gorina.
Es va tirar damunt meu, s'havia baixat els pantalons, evidentment, i em va escopir i de cop i volta em va penetrar. Em va fer molt mal. I a més, els altres reien i m'apretaven molt, em feien molt mal. Tenia la cara contra el terra i tenia una mà que no em deixaven respirar gaire bé i es va córrer.
Aquest és Àlex Gorina, de seguida aquí a l'estudi de la tarda de Catalunya Ràdio.
Aquestes festes regala emocions amb el fil invisible, el musical. El superèxit de vendes de Míriam Tirado al Teatre Goya. Regala teatre. És fàcil, és especial, és el millor regal. Entra a regalateatre.cat i faràs feliç a qui més estimes. Ofertassa
de Nadal. És d'amor, és d'estalvi. Amb l'ofertassa de Nadal de Caprabo podràs seguir gaudint dels preus bons. Com la segona unitat al 70% de descompte de les patates xips casolanes Fritz Ravic de 160 grams a 66 cèntims i la segona unitat amb el 50% dels nevaditos Reglero de 500 grams a 2,47 €. Caprabo, amor etern al Nadal.
Aquest Nadal regala la nova traducció de Middlemarch de George Eliot, la gran novel·la victoriana. Amor, corrupció, enveges, dones malcasades i valentes i joves que volen canviar el món. Tot això i més ho trobareu a l'obra mestra d'una de les millors escriptores de tots els temps, publicada a la Bernat Metge Universal per la Casa dels Clàssics. Ja a llibreries.
Si volem futur, preparem-nos per al futur. Plataforma Editorial i Fundació Metalquímia presenten el nou llibre de Josep Lagares. Time Out. Creativació o extinció. Nosaltres triem. El poder de les idees com a eina per fer front a un món en constant transformació. Ja les llibreries aquest Nadal.
Saps que si et subscrius ara a El Periódico t'emportes un xec regal de 15 euros a Amazon.es?
I quin és el truc?
Això, que la teva subscripció es converteix en 15 euros per a les compres de Nadal a Amazon.es.
M'encanta la màgia.
Doncs aprofita. Només ara. Només amb El Periódico.
Malgrat la pluja, la sequera continua. Però amb l'esforç de tothom, hi estem fent front. Si no plou a les capçaleres dels rius, els embassaments no s'omplen. Per això, estem posant en marxa sistemes d'estalvi i generació d'aigua que no depenguin de la pluja. No deixem escapar ni una gota. Cada gest que fem, cada aixeta que tanquem, compta. Veure el got mig ple o mig buit depèn de nosaltres. Gràcies per estalviar aigua. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
No sabem si seràs el fundador d'aquella nova startup d'èxit o el líder escollit per aquella gran empresa. Però el que sí sabem és que decideixis el que decideixis, a EAE t'oferim la formació més innovadora per al nou món que ve. Entra a eaebarcelona.com i transforma't en qui vulguis ser. EAE Business School Barcelona. Ready for the new world.
La veritat es pot amagar a qualsevol racó. Darrere d'una dada, entre runes o a milers de quilòmetres de tu. Per això, per trobar-la, és important unir-se als qui, igual que tu, mai defalleixen en la seva recerca. Ara, amb la subscripció Premium del País, tindràs accés a tot el contingut digital de The New York Times. Dos referents globals units en la recerca de la veritat. El País.
Què t'ha portat fins aquí?
He navegat per mig món per trobar-te. No penso deixar-te escapar.
Vols sortir a navegar?
Ara? Bon viatge, parella!
A la deriva, basada en fets reals. A TV3 i a la plataforma 3Cat aquesta nit és la gran pel·lícula.
La tarda de Catalunya Ràdio, amb Elisenda Carot.
Passen dos minutets d'un quart de set de la tarda.
Posaven un soldat allà dins, de la taquilla, tancaven en clau i llançaven la taquilla escales avall. Però esta gent, quina mentalitat té?
La gente tirándose desde las literas al suelo, gente haciendo flexiones, que se cae el techo, todo el mundo encima de las literas, aguantar el techo, o sea...
259.000 espectadors de mitjana i un 14,6% de quota de pantalla el dia que es va emetre per TV3 i més de 55.000 reproduccions a la plataforma 3Cat, o el que és el mateix, el segon vídeo més vist del Sense Ficció d'aquesta temporada. Són xifres que ens donen una idea de la repercussió que ha tingut l'emissió del documental Et faran un home, però és que encara n'hi ha més.
Ábreme la puerta, Lola.
Pendientes a la derecha.
Pendientes a la derecha.
Ara.
En només 10 dies, la bústia de correu habilitada pel programa ha rebut una setantena de denúncies d'abusos a l'Emili. Majoritàriament són agressions físiques, però també hi ha casos d'abusos sexuals i de suïcidis de joves que mai s'han investigat. Mireia Prats, directora del documental, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Juntament amb, amb en Joan Torrents, eh?
Sí, sí.
Enhorabona, t'he de dir, per la feina que heu fet, per la repercussió que ha tingut arreu de Catalunya. Us esperàveu aquest allau de respostes?
Jo estic sorpresa. Però sí que sabíem que era un tema que no s'havia tractat mai en tot l'estat espanyol i que era un tema que tocava de prop a moltíssima gent. Diem que 8 milions de joves van passar per les casernes en època democràtica, per tant, toca a moltíssima gent. I no tothom, sabíem que no tothom havia passat una bona mili, és a dir, tot això de les històries de la puta mili, del sobretaula, del hi-hi-ha-ha... sabíem que aquí darrere de tots aquests hi-hi-ha-has hi havia d'haver alguna cosa, no? Ens va alertar un company nostre, un càmera de TV3, que ell havia escrit un llibre, va fer l'Emília Viella el 1984, i quan m'ho explica a mi em salten totes les alarmes i dic, ostres, anem a rascar una mica aquí. I efectivament, sabíem que era un tema potent, però tot això de la bústia de denúncia del mito d'homes no m'ho esperava tant, no.
La bústia, per cert, bústia de denúncia @3cat.cat. El 3 amb...
Bústia denúncia.
Ah, bústia denúncia, val.
Sí, bústia de... denúncia, exacte, @3cat.cat.
Bústia denúncia @3cat.cat, el 3 amb números. Ara ho deies tu, deixaves caure la paraula. Estem davant d'un nou mitú?
Sí. Jo crec que sí, i és un mito d'homes, que és una cosa molt estranya, que clar, estem acostumades les dones a parlar més amb gènere de víctima, diguéssim, el de la dona, i l'home no tant, no? De fet, a les entrevistes que vam estar fent en el documental, molts homes s'identificaven més com a supervivents que com a víctimes, no? Els costa, els ha costat. Mm. De fet, jo haig d'agrair a tots els homes que a porta freda es van posar davant de la càmera i el micro i ens van regalar generosament el seu testimoni. El documental Et faran un home. Ara, molts homes s'han sentit interpel·lats gràcies a que aquests van obrir la caixa de Pandora, no?
Mireia, un cop t'explica aquesta història l'Albert Aran, que surt al documental, ja el podreu veure si recupereu aquest documental al 3CAT, tu com procedeixes? És a dir, dius, ostres, aquí tinc un tema, hi ha una història, com es tira endavant una història que veus que pot tenir... utilitzar l'expressió molts morts a l'armari, però malauradament també n'hi ha, no?, de morts a l'armari. Com ho tires endavant?
Clar, és molt difícil perquè són uns fets que van passar fa 30, 40 anys i, per tant, fa molts anys. No hi ha cap associació de víctimes de la mili, no hi havia cap associació, havia existit una de defensa del soldat, però van destruir tots els arxius. El moviment insumís sí que encara està una mica... que hi ha gent que encara... es reuneixen o estan en contacte, però tot va quedar molt diluït. O sigui, el 2001 s'acaba la mili i tot queda com que desapareix. Llavors, nosaltres el que vam fer és agafar i fer un missatge amb un grup de WhatsApp i anar fent un boca a orella i dir, atenció, que estem engegant una investigació, i ho passàvem a grups on sabíem que hi havia nois de 55 a 65 anys, que és més o menys el target, i això, buscant testimonis, però eren agulles en un paller.
I un d'aquests testimonis, coneixem molt bé la gent d'aquesta casa, és l'Àlex Gorina. Àlex, bona tarda.
Sí, hola, bona tarda. Un petó
a tu també, Àlex.
Hola.
Escolta, el documental deies que no coneixies cap més cas com el teu, però que t'estranyaria moltíssim que fossis l'únic soldat a qui havien violat a la mili. Ara, malauradament, tens la confirmació d'aquella sospita, no?
Bé, sí, la tinc. Avui mateix he vist a l'informatiu al migdia un reportatge molt esgarrifós també sobre un intent de violació i, en fi, d'humiliació brutal. A qui envio una abraçada molt gran, com molts més, no? I, de fet, a veure, de tot això que dèieu ara fa un moment... Fer servir el concepte MeToo a mi em provoca molt respecte, perquè em sembla una conquesta absolutament femenina, que també assumeixo, ho sento, però que defineix molt bé que la brutalitat, la violència, la violació no tenen sexe. O sigui, són actes de violència indiscriminats, o precisos, en qualsevol cas, existeixen. Per altra banda, això de l'exèrcit espanyol de després del franquisme, jo sempre he pensat que l'exèrcit espanyol de després del franquisme continuava sent i continua sent absolutament franquista, com a la societat que ens envolta podem acabar descobrint que gran part del món de la justícia continua sent franquista, no? O sigui, jo crec que és un tema que desborda fins i tot la temàtica del documental. Estem obrint portes, jo crec també, a mirar aquest país que no va acabar mai de fer net d'una manera més conscient, i jo crec que hauria de ser més determinada per fer net, sí, sí.
Absolutament d'acord. Entre molts dels casos nous, entre cometes, que han arribat a la bústia, hi ha aquest cas.
Em van agafar entre uns quants, em van baixar els pantalons de pijama i em feien córrer els crancs, doncs, pel cul, per aquí, per les cames, per l'esquena, fins que en un moment donat va haver un dels que m'aguantava que li va dir a un altre, ara follatelo. Em van obrir les cames i quan vaig notar que no m'apretaven tant, que no m'agafaven tan fort, me'ls vaig poder desempallegar a base de patades.
És l'Andreu Castellà que relata que dormia amb un matxet a la caserna de Galícia on va fer la mili després de que aquesta nit que relata un grup de veterans l'intentessin violar. Àlex, com et quedes en tornar a sentir testimonis com aquest?
Terriblement acompanyat, però identifico molt bé el que descriu, sense crancs, però, clar, en el meu cas eren tres persones agafant-me, i llavors tres sargentos agafant-me, i succeint-se en la violació, no? Llavors, això que diu ell de que dormia amb el machete. Jo no dormia amb el machete, però sí amb poca de nit, durant molt de temps, perquè em quedava molta mili per endavant a Melilla quan va passar tot això, i he de transmetre, a més, que no és només un tema de violència física, és un tema de violència psicològica constant, permanent, 24 hores al dia, durant tot un any.
És un abús de poder, en tota regla, absolut. No, Àlex? M'imagino que és un abús de poder, abús de jerarquia, és abús en tots els sentits, no?
Exactament. O sigui, no, és que m'agrada que ho hagis dit perquè jo identifico aquesta violència també amb els abusos, però els abusos sexuals de poder i de domini. I això es produeix especialment i molt amb el món de les dones o contra les dones, però jo crec que hi seria, ja més enllà de la mili, hi hauria molts homes que podrien parlar també dels abusos de poder jeràrquics, no? Per exemple, i per tant, jo crec que com la humanitat tenim molta cosa a resoldre.
Mireia, quina mena de queixes o de casos estan arribant a aquesta bústia, a part d'aquest cas que acabem de sentir ara de l'Andreu Castellà?
Ens han arribat molt d'abusos físics i psicològics, això que dèieu, l'abús de poder, la violència entre iguals, que és la radiografia que vam fer a l'Atfarem un home, no? Aquesta violència sistèmica de gent que estava maltractada, que rebien cops de puny, rebien tota mena de violència física, i després aquesta psicològica que diu l'Àlex, que era molt palesa durant tota la mili, no? Sempre hi havia una por de dir, ara vindran a per mi, a les nits que els despertaven, el no deixar-te dormir, la tortura de no deixar-te dormir, etc. Doncs ens estan arribant casos explícits i ens expliquen amb detall tota aquesta violència, i després el que a mi m'està interessant també molt és que ens arriben casos de familiars que van enterrar el seu fill i no van saber exactament què havia passat amb el seu fill.
Per a les famílies, clar, en el passat era una mena d'orgull que el nen fes la mili, no? Volia dir que es feia com gran. Per això no és estrany el que explica l'Artur Sebastián, que va fer la mili a Gran Canària, ho va fer l'any 81.
Com vols que expliqui això a la família? Què va? Explicaves només la part guais, no? La part com per fer-li una mica d'enveja. Explicaves que per la nit havies plorat, 2 hores abans abans de dormir, perquè no veia sortida d'allà.
Nois com l'Artur no ho explicaven llavors, però tampoc ho van explicar després. Van preferir oblidar. Oblidar, no queixar-se, formava part del fer-se un home, Àlex?
Oblidar, no ho pots oblidar de cap de les maneres. El que sí que és veritat és que jo parlo de mi, però també del que imagino en altres casos, alguns hem pogut parlar, no? El tema és com el moment... Un home no plora. O sigui, vulguis que no, t'han educat d'una manera en què un home que plora no és un home. Això jo no m'ho he cregut mai, però és veritat que vius sota una mena de consigna de que no tens sentiments i, per tant, no ploraràs, ni et queixaràs, ni res. Tu has de superar això. I jo ho vaig fer perquè jo, i ho explico en el documental, és a dir, vaig fer un acte de consciència total de que amb mi no podrien i que, per tant, això no m'acabaria afectant per la resta de la meva vida. Però, evidentment, això t'acompanya, això està clar. I per tant, un no sap fins a quin punt el caràcter també s'ha acabat formant a partir d'una experiència com aquesta que no s'hagués hagut de produir. Això potser a mi m'explica algunes coses de la meva manera de ser una mica de prevenció, de no és por, però una mica... a veure, què vol, no?
També hi ha els silencis. Hi ha molts silencis que venen provocats també perquè quan acabàveu la mili volíeu oblidar aquest malson, i llavors hi ha la capacitat aquesta que té l'ésser humà
que per sobreviure bloqueges un record i te'l poses darrere en un calaixet.
Absolutament.
I tires endavant, és el que diu l'Àlex, no? Vaig decidir que amb mi no podrien, i va fer això, l'Àlex s'ho va posar darrere, inconscientment potser, però el seu cervell, per supervivència, va dir, jo haig de tirar endavant, com tots els altres, em ve una vida al davant, laboral, etc, familiar. I després també, a part del bloqueig de la víctima, també hi ha un tema de vergonya social, és a dir, a tu t'han abusat,
i a més a més... homes, eh?
Homes, exacte, i no només que t'han abusat, sinó que has entrat a dins d'un sistema cíclic, no?, de violència entre iguals, i molts arribaven a ser veterans i exercien violència contra els novatos, d'acord? Llavors, surts de la mili i penses, ostres, no sé, ni si per vergonya social, perquè no he estat digna, perquè no he estat a l'alçada, perquè no he pogut aturar tanta violència, perquè això és un horror, és un infern, me'n vull oblidar. Doncs així és com hem arribat al 2024, amb què ara sí, poder, 30 o 40 anys després i amb tot prescrit, i potser ara era el moment.
Puc afegir una cosa, si em permeteu? Hem parlat ara de casos individuals, no?, i de molts de gent més que segur que hi és darrere d'aquest infern. Jo no vull evitar fer la reflexió també en veu alta que un exèrcit, una mili, és formar part d'un exèrcit. Un exèrcit existeix per protegir-se de la violència, teòricament, en realitat, per exercir la violència. I, si no, no té raó de ser. Perquè l'excusa aquesta de, bueno, nosaltres, per si de cas, no, hem de tenir aquí armes, hem de tenir soldats preparats, hem de fer de tot... Però això és una cosa que es retroalimenta. És a dir, la violència és endèmica, es justifica a l'exèrcit. I l'exèrcit acaba necessitant de la violència per sobreviure. És a dir, si no hi hagués violència ni perill, tota la gent que viu de l'exèrcit o tota la gent que justifica l'exèrcit no tindrien raó de ser. Amb la qual cosa és com una mena de llavor interminable que acaba explicant també el món de violència que ens envolta i tot el que passa. En el fons, som esclaus d'un monstre que hem creat i que ara la gent... molta gent necessita. I la violència inclou tot. La violència és bombardejar una ciutat, és matar a gent innocent i trobar l'excusa davant del món, i també és violar persones. És a dir, la violència és la violència en tot sentit, sempre i a tot arreu. No?
I t'afegeixo, i el control d'aquesta massa que tu lideres a través de la violència. Perquè també és una manera de control de tots els soldats, diguem-ne, no?
Clar, és aquí l'abús de poder, sí.
El documental s'expliquen i es recreen les tortures de vexacions, maltractaments, però he tingut el tacte de fer-ho amb ninots de drap, no?, amb damis. Això ho fa més cru, però també més digerible?
Això és una idea genial que va tenir el Joan Torrents, el meu company realitzador i amb qui he codirigit aquest documental, i ens és una idea fantàstica, perquè en el fons era el cop, o sigui, era qui rebia tots els cops allà on nosaltres podíem abocar totes les tortures i vexacions que havien patit aquests nois, no? Ens ha anat molt bé, perquè clar, tens un nino que ens l'hem fet construir expressament, té 1,70 m d'alçada i és expressament pel documental, ens l'ha fet un titellaire del Maresme, i com a recurs d'imatge ens ha anat molt bé, perquè és que t'identifiques molt amb tots els cops que rep, i tot el que ens anaven explicant aquests nois, doncs ho rebia el Dami, no? Vull dir que...
Deixa'm afegir una cosa, i és que al documental, de tota manera, hi ha algunes escenes de actes de violència reals i de tortura a soldats, això quedi clar. I després una altra cosa, i és que el Nino no deixa de demostrar fins a quin punt els soldats en un exèrcit estan deshumanitzats absolutament. És a dir, la funció d'aquesta uniformitat, no?, d'aquesta disciplina, de que tots marxem al mateix ritme i som com una màquina, és la conseqüència que persegueix la deshumanització, l'obediència, la submissió absoluta i total, i per tant crear la incapacitat de revoltar-te, no?, en contra de tot plegat. I per tant, aquest nino és una mica tots els soldats soldats, i no només els que han patit una violació o un acte de violència, sinó en el fons el que voldrien és un exèrcit de ninos totalment manipulables, no?
Totalment.
Et faran un home, el podeu recuperar a la plataforma 3CAT, és duríssim, però també imprescindible. Avui n'hem parlat amb la Mireia Prats i l'Àlex Gorina arran d'aquesta allau de denúncies que s'estan fent en aquesta bústia, on, per cert, podeu escriure-hi en cas que hagueu passat una experiència similar. Recorda'm la bústia, Mireia.
bustiadenuncia@3cat.cat.
Mireia Prats Riera, directora juntament amb en Joan Torrents, i Àlex Gorina, crític de cine, company de la casa i una de les persones que surt al documental. Moltíssimes gràcies a tots dos.
Moltes gràcies a vosaltres.
Una abraçada molt gran a totes.
Adéu, Àlex, una abraçada.
La tarda de Catalunya Ràdio, amb Elisenda Carot.
Uau, Joan, si portes ulleres noves.
Són d'Òptica 2000. M'hi vaig fer la revisió visual gratuïta i vaig aprofitar el 50% en ulleres graduades.
De veritat?
Sí, i a més ja tinc els regals de Nadal. Ulleres de sol per tothom. Ara tenen uns preus boníssims.
Doncs me n'hi vaig per aprofitar-los.
Els trobaràs al Corte Inglés i a les millors ubicacions. Demana cita a òptica2000.com.
En la venda del teu cotxe, com en tot, pots ser un loser o un pluser. Un loser no valora el seu temps. Un loser es deixa embaucar amb ofertes de compra que no es respecten. Vols ser un pluser? Vine directe a Ocasión Plus per rebre sempre la millor taxació, pagament a l'acte i sempre amb una transparència total.
Ocasión Plus. Ja som més de 200.000 plusers. T'hi afegeixes?
Posa un plat més a
taula. Del 20 al 30 de desembre, Festival de Nadal a la plaça de Catalunya. Activitats gratuïtes per a tota la família. Matins d'espectacles, tardes de dansa i circ, nits de concerts. I un espectacle itinerant portarà el festival als districtes. Informa-te'n a barcelona.cat/Nadal. Bon Nadal i bones festes. Ajuntament de Barcelona.
A Catalunya Ràdio... Postdates.
Vivim amb un peu en la retòrica i un altre en la quotidianitat. De pedres que han de ser remogudes, de Jovi Lozano Sesser.
Postdates, la institució de les lletres catalanes, i Catalunya Ràdio amb la literatura.
A la tarda de Catalunya Ràdio passen coses com aquestes.
93-201-7474. Pedra, paper, tisora, 1, 2, 3, ja. O feu pedra, paper, tisora!
Això sí que és periodisme.
Em fa la Llucia Ramis, fa que sí. A veure, saludem a la Sònia. Sònia, bona tarda.
Ah, vinga, a veure.
Hola, bona tarda.
Des d'on ens truques, Sònia?
De Barcelona Ciutat.
A veure, Sònia, Barcelona Ciutat. Jo apunto, perquè, sí, clar, a veure, sí, si sí, truca algú de Ses Illes també i ho diu com la Llucia. A veure, Sònia, tu com fas el pedra, paper, tisora?
Amb la mà.
Home, sí.
De 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Elisenda Carot.
Passen 7 minutets de 6:45 de la tarda. Fem la tele, va. Àlex Gutiérrez, Xavi Fernández, a recta final de la tarda de Catalunya Ràdio. Bona tarda.
Bona tarda.
Comencem per la tele, Àlex.
Comencem-hi.
Comencem per la de Xus.
Per exemple, parlem de la de Xus. Exacte, perquè ha estat allò protagonista involuntària, en el fons, és a dir, voluntària barra involuntària. La van escollir com a copresentadora de les campanades de Televisió Espanyola.
M'encanta.
Al costat de David Broncano. I de seguida, doncs, va haver-hi molta gent que tenia poc temps i poca feina, i en comptes de pentinar el gat, que és una activitat molt saludable, es va començar, doncs, a criticar-la pel fet que, doncs, és una persona que és grassa i, per tant, no, en un món dominat allò per cossos normatius, etc., doncs ja van començar les bromes, que si cauria al balcó de la plaça...
Que si per fin un dia va comer fruta, aquestes coses, el clàssic de la grassofòbia que ens hem menjat tota la vida.
Exacte, i per tant, el que... Sí, primer, la qual cosa demostra que Televisió Espanyola, en aquest sentit, ha actuat bé com a televisió pública per trencar, doncs, un esquema absurd, i jo crec que, a més, ella, vaja, tenia clar la que li venia a sobre, perquè, vaja, a la revuelta, per exemple, la vam veure respondre aquí. Hi ha un moment que fa un gest i jo us faré allò audiodescripció, saps?
Que està gorda. No, sí?
¿Qué?
No. ¿Ahí lo que tengo también gordo?
S'assenyala l'entrecuix.
Tinc entès que va aprofitar també per fer un al·legat, oi?
Efectivament, sí, sí. Ella va dir, o sigui, més enllà de dir, escolta, això em rellisca, em passo les crítiques, doncs per això que tinc...
Pel forre i les manilles.
Pel forre i les manilles, també va fer aquest al·legat.
Te va poner seria en mi càmera. Ponme música d'amenaces.
A ver, perdó.
Amenazas, ¿eh?
Sí.
¿Qué vas a hacer?
Nada, nada, un pequeño alegato chiquitito.
¿Amenazas?
Amenaza.
¿Un alligator?
Simplemente, un alligator. Simplemente decir que no hay ni habrá nadie, ¡nadie! En el santo mundo y en el universo que pueda quitarme ni un mínimo de ilusión y de que no me merezca estar con este caballero presentando la campanada en televisión española.
Claro que sí, reina.
Totalment, absolutament. No, no, va estar molt bé. El que passa és que, esclar, per sort ella, doncs, sap entomar i superar això, però no tothom li passa.
És però és que, a més, ja no és una cosa d'aquesta noia perquè està grassa, però és una qüestió de misogínia en general, perquè són totes les dones que passem l'escrutini. Sí, una dona més normativa, una altra menys normativa, la Iria Artiburu, perquè és massa gran, no recordo com es diu una altra presentadora de la televisió espanyola, també perquè és massa gran, la Cristina Pedroche, doncs perquè porta massa poca roba.
Sí, perquè ara em sembla recordar que en Chicote havia fet campanades.
I tant. Chicote i Vallanos.
No és una sílfide.
Ramon García no és una persona de 20 anys.
Ramon García, exacte, no és 20 anys i tampoc és Paul Newman, amb tot el carinyo, eh? I perquè no fa falta que sigui...
Evidentment.
Que sigui. El tema és que ja està ben fet en el cas dels homes, però les dones encara pateixen aquesta discriminació.
És que és una feina vital, que s'ha de dir que s'ha de fer una compte enrere i no la pot fer tothom.
Has de ser molt normatiu per fer un compte enrere.
Per què ho continuem fent, això?
A partir d'un cert índex de massa corporal, els veus que els números cap enrere ja no funcionen. També s'ha mullat per ella Tània Llacera, que Tània Llacera havia patit també alguna campanya quan va augmentar una mica de pes.
Creo que las personas que tenemos una talla somos las primeras en reírnos de nosotras mismas porque se nos tilda constantemente de hacer apología de la obesidad. La gente se preocupa por nuestro peso, ¿verdad? Y nos da todos esos consejos, desde la vecina hasta tu madre y muchas veces tu suegra. Entonces tenemos ya la piel muy gruesa, yo diría piel de foca. O sea, me rebota todo.
Fa molta gràcia perquè la gent diu sempre que és un tema de salut.
Exacte, sí, sí, sí.
I sempre,
sí.
Sempre surten a parlar, sempre sentim les mateixes veus denunciant la grassofòbia, però les que no sentirem són les que s'han quedat pel camí, les que directament no van aguantar aquestes pressions i van decidir que no volien estar en el focus.
Mm-hmm. Sí, és el greu, eh?
Efectivament.
Perquè ho aconsegueixen, eh?
Aquest era el tema. El tema és quanta gent s'ha quedat pel camí, no? Un dels que ha llapat és Risto aquests dies. Han emergit talls com aquest del Rincón de Pensar de fa uns quants anys, quan va parlar precisament amb Cristina Pedroche, no?
¿Estás gorda?
Para mí no. O sea, yo creo que soy una mujer. De verdad.
¿Com?
Y eso creo que es lo que gusta a la gente. Que a mí me gustaría quitarme un par de kilos, pues a lo mejor, porque así creo que correría más rápido. Tú fíjate dónde voy yo.
Madre mía.
Yo solo para eso.
¿Solo para correr?
Sí. Pero, a ver, es que yo he sido...
O para enfundarte en un vestido...
No, yo me enfundo igual.
Te da igual.
Vamos.
No aguanta el pas del temps, eh?
No aguanta el pas del temps, perquè ell li diu, bé, i per vestir... O sigui, ja la pregunta... Porta la cosa de dir, depèn del teu pes, no pots posar-te depèn quina roda.
Evidentment.
Per tant, ja és una mirada. Ella va explicar que quan era en alguna agència, quan començava a fer feines de modelatge, li deien que estava grassa, pesava 52 quilos amb 1,70 m d'alçada.
Sí, sí.
Per tant, això. I el tall que més s'ha repetit aquestes setmanes va ser aquest, també amb Amaya Montero, al mateix programa.
Esta es la prueba de fuego de esta conversación.
¿En serio? Ahora viene la prueba de fuego. A ver.
Tu peso.
Ah, bueno, pensaba, me ha parecido más quizá complicado hablar de otras cosas. ¿A qué te refieres con mi peso?
¿Te has engordado?
Sí.
¿Por qué?
Porque me ha dado la gana.
Como un yo-yo.
Es que es absurdo, de verdad, ¿eh?
Siempre he sido así.
No tiene razones... A veces ocurre que estàs psicomatitzant una situació difícil en tu vida.
Perdó, treu-lo, que m'està posant nerviosa, recordo aquest tall.
Aquest és actual o és antic?
No,
aquest és antic, és de fa una dècada i més o menys a Demos, que és el programa que té ara Risto Mejide.
La seva parella encara no havia nascut, no? Està antic en aquest nivell.
Sí, sí, de caprisme. Va voler disculpar-se una mica a la seva manera, però malgrat tot disculpar-se.
La hipocresía de Risto, dice ella. O él, no sé, Burbuja 2.0. No se llama hipocresía, Burbuja. Jamás pensé que diría esto. ¡Burbuja! Burbuja no se llama hipocresía, se llama madurar. És una pregunta que hoy no haria.
Ai, mira, Risto, per favor, ja prou. Exacte. O sigui, senyor, digui, doncs no, doncs m'empenedeixo molt d'aquestes declaracions de fa 10 anys, per sort hem evolucionat tots plegats i per sort ara no se m'acudiria dir una cosa així. Això és una disculpa. I no em vull enfadar, perquè és que és esgotador, de veritat.
El que passa és que jo crec que també hi ha aquesta cosa de dir avui no se'ns acudiria dir una cosa així, però segueix passant.
Oi,
que, o sigui, avui tu pots discriminar encara les persones grasses, l'únic que no ho pots dir.
No ho dius, no ho dius. No dius.
Aquella entrevista...
La millora és una mica magra.
Però l'entrevista no és de 1975. Vull dir, en aquell moment ja no es podia dir allò. Vull dir...
En realitat no s'ha pogut dir mai.
Aquest senyor ve a dir-nos que aquell tall té context quan fa 10 anys ja no podia dir-li, preguntar-li, tu peso, estàs gorda perquè estàs somatitzant.
Somatitzant. Si hagués d'haver una raó, mira, tengo este peso perquè me sale a mi del... Bueno, en fi, del forre les manies.
A més, fa una trampa que és... Vesteix la pregunta de no et vull preguntar això. Per tant, et puc preguntar el que et vull preguntar, però ho emmascararé com no t'ho he de preguntar.
Efectivament.
Que t'ho faig igual.
Sí, sí, exacte. Això és com quan en les entrevistes diu «Ai, quien te critica porque...»
Sí.
Llavors, a partir d'aquí, és barra lliure. Per...
Va, posem-nos de millor humor, perquè aquest diumenge ja sabeu que toca marató.
Sí. Jo pogués complir un desig ara.
Ara. Començarà la marató a Catalunya Ràdio i a TV3 aquest diumenge, 15 de desembre.
Efectivament, tema malalties respiratòries, com és sabut, el lema a ple pulmó. És un programa que sortirà molt més a l'aire lliure, justament perquè així també es posarà èmfasi en les qüestions de tipus mediambiental, l'aire que respirem, que evidentment té una afectació. I, per tant, jo crec que és el repte d'aquesta marató és veure... clar, recordem que l'any passat es va dedicar a la salut sexual i malalties de reproducció. Salut sexual i reproductiva. I malalties amb això. I que en aquell moment, clar, va ser la que va tenir menys recaptació dels últims anys.
Viatge una altra vegada.
Altre cop per viatge. Després sortia el director de la Marató, en Bernabé, dient que, escolta, que ells no trien les malalties per fer un Greatest Hits, ni que és una competició
de
rècords, etc. Trien un tema perquè interessa i perquè volen estimular la recerca. Faltarà veure... A veure si ara que doncs, sí que aquesta és la tercera causa de mort, per exemple, a Catalunya, 10.000 morts, això és una mort cada hora que està causada per malalties respiratòries, realment hi ha doncs, un retorn al que era la normalitat, que estaven més o menys entre els 10 i els 15 milions d'euros, això era el normal, ens vam quedar 8 l'any passat, o si realment aquestes qüestions de la solidaritat entre la crisi, etc., hi ha un esgotament del model. Mm. Clar, pensem que són 33 anys...
Són molts anys...
una cosa que és inèdita a Europa.
Jo aposto pel tema.
Tu creus que sí que farà... O sigui, que creus que el tema va ser...
Va ser un viatge.
Sí, jo també ho diria.
Absolutament convençuda.
I, per tant, jo per mi la gran pregunta des del punt de vista d'anàlisi televisiu és, doncs, si efectivament aquest 2024 veurem un retorn a la normalitat i voldrà dir que es confirmarà que va haver-hi aquest viatge moral, diguéssim.
A la tele, un únic presentador, l'Albert Tom, a la ràdio a partir de les 6, tret de sortida amb en Roger Escapa, al suplement veurem testimonis coneguts com en Llucia Ferrer, la Pilar Eire, hi haurà tertúlia sobre tabaquisme amb l'Olga Vís, a Pere Escobar, Montse Germán i Xavi Franquesa i molta música, eh? Raquel Sanz i Mariona Escoda, Soler Jiménez amb l'Orfeo Català, etc. Àlex, no marxis, perquè és moment de fer l'última i marxem.
EAE Business School patrocina aquest espai.
Xavi Fernández, quin secret sobre la teva futura paternitat vols compartir amb nosaltres?
Cap ni un, jo us vinc a intentar dir les meves pors i vosaltres em dieu si estic boig o no.
Endavant.
O si les he de tenir. Amics, 6 mesos ja, 24 setmanes... Són...
6 mesos, 24 setmanes.
Gràcies.
6 per 4, 24.
Aquest nen ja ha durat més en aquest planeta que jo en un gimnàs i us he de dir que encara no ha nascut i ja m'he convertit en tot allò que odiava. Vaig enviar la meva primera foto de fill al grup de la feina.
Ah, sí?
A la meva defensa diré que era un gif molt graciós de l'última ecografia on es veia la mà obrint-se i tancant-se com si estigués dient hola i només d'escoltar-me ara mateix ja m'estan agafant nàusees d'haver-me convertit en aquest tipus de persona.
Mireu, meu fill no ha anat encara.
Oh, confesso que els companys van ser molt generosos i em van enviar emojis de cara somrient, plorant de riure i ha-ha-has que em van fer veure que no m'estava fent pesat,
no,
que és exactament el que jo responia als pares pesats quan m'enviaven aquestes fotos. Se m'està fent una mica llarg això de la paternitat, la veritat, us ho he de dir, ho
a
he
tu,
de confessar.
Eh?
Sí, sóc una mica un venedor de Frankfurt a la final de Champions, jo veig tothom molt emocionat, tothom està vibrant molt, mentre jo intueixo què està passant, però la veritat és que de moment només m'està portant feina. Mm-hmm. I una d'aquestes feines és pensar en quin model de paternitat vull seguir. Això és important. Es veu que s'ha de triar.
Home, clar que has de triar. Ho hauries d'haver pensat fa un temps, ja.
No pots fer una barreja.
No pots fer una barreja.
Anar a improvisar. No puc ser un pare jazz.
Què vas fer, Àlex?
Un copatge.
Un copatge. Jo el que he fet és barrejar una mica tot el que he tingut. Per això avui us porto referents de pare que jo he tingut. Tranquils, em refereixo a referents audiovisuals, que ja he vist que la meva psicòloga estava desesperada trucant a la centraleta de la Catalunya Ràdio. Referents audiovisuals, que vull tenir un dinar de Nadal tranquil i amb carinyo i també amb el meu pare. Anem amb el primer referent, que és Mateu Montsolís. Primer referent de pare que, quan hem posat a fer aquesta llista, he recordat és Mateu Montsolís, pare de la família Montsolís de la sèrie Nissaga de Poder. Estaríem parlant del referent de pare estricte i fred, sí, que com a fill desitjaries fer pell en pell amb un carceller de gulag soviètic abans que abraçar Mateu Montsolís.
Que no sigui referent teu, per favor.
Tenia coses positives, com ara aquella bauarra del Jordi Dauder i diners. Perquè si una cosa tenien els Montsolís era diners, perquè es veu que tenien aquelles caves que...
T'he de dir una cosa, Xavi.
Què?
No tens ni una cosa.
Bueno, s'ha dit que s'està... Això és la maldat que t'està fent ofegar-te.
Ai, per favor.
Pel que fa a les coses dolentes, a veure, m'hauria agradat veure els dibuixos que feia a l'escoleta l'Eduard Montsolís, perquè devien ser com els dibuixos que fan els nens de les pel·lis de terror. Aquell nen que arriba a casa i veu com son pare i la seva tieta estan jugant despullats al pressing catch de l'amor. I clar, com li expliques? No, fill, no és el que sembla. M'estic fent la tieta, però perquè també és la teva mare. I llavors, el seu germà, ell preguntant, els meus germans també... No, tu ets l'únic que ets fill d'aquest horror. Per cert, jo de tu aniria a fer-me una analítica que deus tenir la genètica més barrejada que un calaix de DVDs d'oferta del supermercat. No és un gran referent, per això que deies també, perquè la meva veu no és la que seria la del...
No em deu dir, no ve a ser la mateixa.
No és la mateixa. Però estic tranquil perquè només tinc un germà i m'és molt difícil tenir-hi un fill en secret perquè viu a 1.000 quilòmetres d'aquí. Anem al següent referent, que és Mufasa.
Aquest és bo.
Sí?
Està bé, no?
Sí.
Home,
no?
És breu.
Exacte.
Continuem amb un altre referent de pare, amb una veu potentíssima, en aquest cas la de Constantino Romero. Ja us dic ara que aquí no tinc res a fer, que ja ho hem dit abans.
Tampoc.
Aquesta veu aguda i estrident, com si algú s'hagués assegut per error al damunt d'un sac de Genmex, una gaita pels de l'ESO. Com a referent de pare, Mufasa era tirant estricte. Era d'aquells pares que et dirigeixen la paraula només per dir-te la marca de tabac que volen que els compris al quiosc.
Que estigui en silenci, Mufasa.
En comú tenim que era patidor, això sí que és veritat, sí. Que li deia al fill, compte amb el cementiri d'elefants, és perillós, no hi vagis. Que això m'agradaria aprendre-ho d'ell. El meu primer impuls és que si al nen li has d'explicar que no vagi a un lloc fosc ple de calaveres d'elefant i que quan t'hi acostes ja comença com a sonar la banda sonora de por, ostres, doncs potser el que necessita aquest nen és aprendre una lliçó.
Clar que sí, que aprengui, que maduri, home.
Però, sens dubte,
una guerra.
Exacte, hauria de passar.
Exacte. Però, sens dubte, amics, la gran lliçó de Mufasa cap a Simba és quan el llancen d'un penya-segat i després és atropellat per 75.000 nyus.
Ai, sí.
És veritat que en Simba llavors aprèn a valdre's per ell mateix i acaba sent el rei lleó, però no sé si em compensa massa ara mateix, la veritat, tirar-me d'un penya-segat. A més, ja he dit que el meu germà viu lluny i troba tara quin dia et va bé per empènyer en barranc avall. És un merder. I anem al tercer referent de pare que us porto avui, que no és cap altre, i a més teníem una efemèride fa poc, que és Son Goku.
Podeu trobar Bola de Drac al
Trescat. Sí, però no busqueu un referent de pare. Aquí ja entrem en el terreny de referent de pare absent. I sóc molt generós dient absent. Que és allò que dius, bueno, per molts anys, fill, on és el pare? No ha pogut venir el teu aniversari perquè està entrenant per lluitar amb els guerrers de l'espai.
És un pare molon, no? Això.
Sí que dic, també, Son Goku, si tens una tècnica que es diu canvi de lloc instantani... Busca't altres excuses quan no puguis anar a l'aniversari del
Goku,
teu fill.
Goku, tio, què et costa?
Respecta't, Goku, i respecta els demés. Després, la relació amb el seu fill, amb en Son Gohan, sí que és veritat que va millorar bastant. Un dia el segresten per culpa seva i també és testimoni en primera persona de la mort de son pare, cosa que deixa un fill, vull dir, et deixa traumatitzat també, com els dibuixets de l'Eduard Montsolís. Per sort, deixa el fill amb un extraterrestre que l'entrena deixant-lo sol perdut per la muntanya i el va atacant per sorpresa. japonesa. En Son Goku és un referent que no sé jo si seguiria. Es desentén completament d'en Son Gohan, que hi ha dies que el pobre nano pensava que son pare era mort i feia 7 setmanes que l'havien ressuscitat amb les boles de drac i estava practicant l'art de l'atonyinament amb els seus amics.
Ves a veure el nano, home.
Pues el nano surt prou bé. Entrenar amb un fill, et diré que potser és una de les coses que m'apropen a Son Goku com a pare, perquè em faria il·lusió...
Però entrenar què?
Entrenar amb el meu fill, no ho sé. Sí que és veritat que atonyinar-lo no.
No, per favor.
Que amb l'excusa de salvar el món, crec que en Son Goku es passava una miqueta. Jo el meu fill no el pagaré.
Ben fet.
Si més no, no cada dia.
Escolta.
Sobretot perquè no li puc dir... No, fill, jo això ho faig perquè t'estic entrenant per quan vinguin alienígenes a partir-te la cara. Que després de 20 anys de rebre, quan vegi que no ha vingut ningú de l'espai, començarà a lligar caps i no t'hi vulguis trobar en un sopar de Nadal. Una mica incòmode. En resum, amics...
En resum, va.
És important tenir referents de figures paternes, tant per imitar-les com per allunyar-te'n, i si veus que la cosa no funciona, sempre pots buscar ajuda. O també pots agafar una barca i cremar-te viu com en Mateu Montsolís.
Bravo. Ai, Xavi Fernández i el seu periple per la paternitat. Àlex Gutiérrez, ens sentim la setmana que ve. Parlem amb calma, que m'has d'explicar moltes coses.
Molt bé.
Xavi Fernández, fins la setmana que ve, estimat.
Sí, perquè jo no tinc res a explicar.
No, però...
No passa res, no passa res.
Perquè avui a l'Àlex l'he mutilat una mica, l'he deixat molt, molt curtet.
No passa res.
Us deixem amb el Tot Costa, amb el Jordi Costa i amb la Sònia Gelmà. Avui a bàsquet, que ha vingut la Lloberes ara aquí a dir-me.
A bàsquet.
Qui juga?
El Barça contra l'Olímpia. D'Ukakis. No ho sé, m'ha dit abans,
no?
Torna miròtic.
Sí, això sí.
Torna miròtic amb el seu equip.
Millor que deu-vos al Tot Costa, que us donaran informació contrastada. Fins dilluns, adéu, adéu.
El bàsquet és lo del futbol?
La fan vestir rara, la seva mare bada, té diferent la mirada, és perquè està
boja. És d'amor? És d'estalvi. Perquè a Caprabo tens un carro complet i saludable per menys de 70 euros.
Caprabo sempre a preus.
Caprabo, amor etern als preus bons.
Si volem futur, preparem-nos per al futur. Plataforma Editorial i Fundació Metalquímia presenten el nou llibre de Josep Lagares, Time Out, creativació o extinció, nosaltres triem. El poder de les idees com a eina per fer front a un món en constant transformació. Ja les llibreries aquest Nadal.
A Birba tenim una manera de fer les galetes molt nostra i autèntica, que ens fa diferents, que ens fa escollir els ingredients més naturals, trencar els ous frescos a mà i posar-hi les ametlles una a una. De tot això en diem el nostre tarannà. I aquest és el nostre millor ingredient. Galetes Birba, naturals des de 1893, amb el nostre tarannà.
Torna la Fira de Nadal i del Torró Artesà de Cardedeu.
Del 13 al 15 de desembre, més de 200 parades amb articles de motius nadalencs, d'alimentació i per regalar aquestes festes.
Activitats infantils i per tota la família i l'escudella i les torrades al voltant del foc de la fira.
T'esperem a la Fira de Nadal i del Torró Artesà de Cardedeu.
Busques plans nous per als caps de setmana?
Al Museu Nacional d'Art de Catalunya hi trobaràs activitats diferents cada dissabte i diumenge.
Tallers de creació, teatre, sessions de DJs, visites per descobrir les històries de les obres d'art, espais familiars i molt més.
Tota la informació a capdesetmanamanac.cat.
Cap de setmana, cap al Manac.
La motxilla del Titó és suau com el cotó.
Es diu Sol Soler.
I la figureta del Titó no és de cartró, és de debò.
Que xula!
I també tens les samarretes, els llibres d'aventures i el peluix del Titó, el més bufó.
Superxuli!
El món del Titó i tu, a la venda als punts habituals i a la botiga 3CAT.
Ets un fanàtic de les pel·lícules de Disney? Aladí, Frozen, El rei lleó, Coco, La sireneta i molts més. Viu en directe les bandes sonores més especials de la mà de la Franz Schubert Filharmonia a l'Auditori de Barcelona el 27 de desembre. Organitzat pel diari Ara i Tram.
Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya, Ràdio.
El cantaor Israel Fernández és un dels grans exponents del flamenc actual. El 22 de desembre, a l'Auditori de Girona, acompanyat del guitarrista Diego del Morao, farà un recorregut per la seva discografia i presentarà el seu últim treball, Pura Sangre, on conflueix el flamenc tradicional i la transgressió. Més informació a auditorigirona.org. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Linkat.
La Virreina Centre de la Imatge presenta Poesia, tipografia i comunicació de masses de Josep Iglésies del Marquet, pioner del mail art, el collage i la poesia concreta i experimental a Catalunya. Del 16 de novembre al 30 de març. Més informació a barcelona.cat/lavirreina. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Linkat. A Catalunya Ràdio.
Guàrdia, amb Enric Calpena.
A Barcelona hi ha un carrer, la Ronda del General Mitre, que pretenia ser una mostra de la unió entre dos països que s'havien influït mútuament, Catalunya i Argentina. Però qui era aquest General Mitre i quina relació de debò tenia amb el nostre país? En parlarem en el proper episodi de l'Enguàrdia, també disponible a la plataforma 3CAT.
Enguàrdia, amb Enric Calpena. Aquest dissabte a través del canal exclusiu digital de l'app i el web de Catalunya Ràdio.